voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y me imagino que en Valencia habrá previsto organizarse algunos actos por este motivo. ¿No es así, Adelín Martínez?
Efectivamente, Enrique. La Asamblea Feminista de Valencia ha preparado para que el 8 de marzo cuatro jornadas de lluita amb el lema davant l'emergència social el feminisme és essencial. Els actes van començar ahir. Vos informem dels que estan programats per als propers dies. Demà 6 de març a les 11, intervenció feminista al Jardí UR de Benimaclet. També a les 11, penjada de pancartes per un habitatge feminista a l'esplanada del bloc de portuaris del Clot. A les 12 tindrà lloc l'acció Vine i enreda't a la plaça del Mercat de Russafa. Diumenge 7 de març, a les 12, repeteix l'acció Vine i enreda't, esta vegada al Parc Central, entrada de Literato Azorín. I dilluns 8 de març, a les 9 i mitja, concentració. El nostre padró és la teua obligació, a la plaça de l'Ajuntament. A les 10 i mitja, concentració per unes cures públiques i de qualitat a la Conselleria de Polítiques Inclusives, Avinguda de l'Oest, número 36. A les 12, concentració. Migrar és un dret humà. Regularització ja a la Delegació de Govern, plaça del Temple 1. I ja de vesprada, a les 5, hi ha convocades concentracions per tota la ciutat, a la plaça dels Pinassos, al Pont de Serrans, a l'encreuament entre l'Avinguda Serreria amb Justi Pastor, als pobles marítims i a l'encreuament de l'Avinguda Primar Reig amb el carrer Emili Baró, a Benimaclet. I a les 8, totes al balcons, ballem i fem soroll. Benvingudes a l'edició del Leu de Santa Teresa de divendres 6 de març de 2021, que tindrà aquestes seccions. La part principal està protagonitzada per dues entrevistes sobre les segones jornades Barrealitat, Ciutadania i Espais Públics que organitza Carrevolta i que tindran lloc del 24 al 26 de març. Acabarem amb la música de la secció Roig al calendari. Per començar a les entrevistes, el company Josep Martínez parlarà amb Lorena Mulet, arquitecta que, junt a l'enginyer Joan Olmos, ens conduirà el dissabte 27 per una passejada a Ciutat Vella que parlarà sobre l'urbanisme crític i sostenibilitat. Hola, Josep.
Bona vesprada, Adelín. Dins del cicle de Barrealitat, al qual estem dedicant avui l'emissió, hem volgut parlar amb Lorena Mulet, que és arquitecta i que, junt a Joan Olmos, enginyer, ens guiarà en una passejada que tindrà lloc el dissabte 27 de març a les 11 del matí i que porta per títol Urbanisme crític i sostenibilitat, una passejada a peu de carrer. Si voleu participar, heu d'inscriure-vos en el correu activitats@carrevolta.org. El primer que volíem preguntar-li a Lorena és, des de la teua perspectiva, com definiries l'urbanisme crític? Quin vincle té amb la sostenibilitat?
Quan parlem d'urbanisme crític, el que volem és portar una nova mirada a l'espai públic que qüestione la manera de fer ciutat que hem tingut en les darreres dècades. Aquesta manera de fer ciutat moltes vegades ha sigut prioritzant el vehicle privat, el cotxe, el gran protagonista de les ciutats d'avui en dia, i també s'ha fet dissenyant els espais pensant en solament una part de la població i moltes vegades deixant de banda a la població més vulnerable, com poden ser les xiquetes i els xiquets, les persones grans, les dones. La idea és un poc canviar la nostra forma de percebre l'espai i veure quines necessitats tenim que no estem responent amb el disseny actual. Quan parlem també de sostenibilitat, hem d'entendre que en aquesta mirada ens falta moltes vegades la part ambiental, la d'entendre que les ciutats són un ecosistema més, que és necessari que ens donen les bases per a una vida saludable, no solament per als éssers humans, sinó també per a la resta d'éssers amb els que compartim el nostre habitatge, no? El nostre territori, que poden ser les plantes, també els animals. I això és com tindre en compte com aquestes variables afecten el nostre dia a dia.
Des d'aquestes perspectives, què diries que caracteritza Ciutat Vella? Un centre històric en general, que és per on farem la passejada. En què ens hauríem de fixar?
Quan parlem de Ciutat Vella, estem parlant d'un nucli històric que té unes certes característiques molt diferents del que podria ser l'eixample de la ciutat. Per una banda, són parts de la ciutat que han crescut de forma orgànica, són molt denses, hi ha moltes persones vivint al mateix espai, però també és cert que les escales tenden a ser més xicotetes, són més adaptades al que serien l'escala humana. Les dimensions no són de grans avingudes, sinó que els espais són més acotats, que permeten unes relacions més properes, més vida al carrer. També moltes vegades propicien com unes relacions més estretes entre les persones que viuen al barri. I des del punt de vista de la sostenibilitat, moltes vegades són zones que han quedat sense grans espais verds que puguen acollir zones verdes d'esbarxo o d'hàbitat per a la fauna i la flora. Tot i així, en el cas de Ciutat Vella tenim molts exemples de solars que han sigut abandonats i estan funcionant ara mateix com el que es diu hotspot de biodiversitat, és a dir, com nuclis d'expansió. Al deixar de ser manipulats per l'ésser humà, les plantes han anat colonitzant i això ha anat atreguent a altres éssers vius com poden ser xicotetes aus, insectes, que pareix que no, però que tenen un paper molt rellevant a l'hora de conservar la biodiversitat. Aleshores, un poc la idea de la passejada és anar explorant aquest espai, anar observant els espais de relació que hi ha al barri, tant per als éssers humans, com poden ser les places i els carrers, com altres espais que també potencien la vida, com poden ser solars o les zones verdes que s'han anat configurant al llarg del temps.
Lorena, almenys des de la transició, i d'això va escriure molt Jus Ramírez, l'arquitecte a qui està dedicada a una de les sales de Can Revolta, des de la transició hi ha tensions pel rol que han de tindre, per una part, la mateixa ciutadania, per altra part, la política institucional i, per una altra part, allò que anomenem els tècnics. Les trobades de barrialitat posen èmfasi en la implicació de la ciutadania en les decisions col·lectives. Més enllà d'iniciatives com esta, quin paper creus que se li ha d'atorgar a cada pota? I quins passos podríem donar per a equilibrar més els rols, que pareix que no estan massa equilibrats?
Qui principalment té el poder en la presa de decisions referent a l'urbanisme és, sense dubte, és polític. L'administració, junt amb els tècnics que hi treballen. Passa un poc com en totes les qüestions on certa part de la població té privilegis, és que costa molt renunciar a aquests privilegis. Per això és imprescindible enfortir la pota de la ciutadania, d'una ciutadania crítica que pugui fer pressió a les administracions i als tècnics per anar a poc encaminant-se a un urbanisme diferent, on les persones i la vida estiguin al centre i no els interessos d'uns pocs, com ha estat fins ara. Per això són tan importants totes les activitats que facin siga acostar l'urbanisme a les persones, perquè moltes vegades ens costa molt veure com d'important és totes les decisions que se prenen als despatxos, que tenen que veure, per una banda, en l'espai públic que ens rodeja i que constitueix el nostre dia a dia i possibilita les nostres relacions interpersonals i el nostre quefer diari, però també és important no oblidar les decisions a gran escala que formen part del model de ciutat i que moltes vegades condicionen no solament el nostre dia a dia, sinó també el futur de la humanitat, que pot ser que d'així un poc catastròfic, però hem de tindre en compte que estem vivint unes circumstàncies excepcionals amb el tema de la pandèmia, però sobretot amb el tema més preocupant encara, que és el de l'emergència climàtica, i que les formes de dissenyar el nostre territori, pensar on construïm vivendes, quins espais se preserven com a sòl natural, o quin espai del nostre territori es dedica al conreu d'aliments saludables i de proximitat, són totes elles decisions que van a repercutir en el futur immediat. És molt important que com a ciutadanes siguem conscients de l'importància d'aquestes decisions, ens informem i pressionem allà on cal.
I per acabar, Lorena, fa un parell de setmanes has publicat, junt a altres 6 arquitectes, un article al voltant del debat encetat pel Pai de Benimaclet. Justament allí feu algunes propostes per a un altre model de disseny de les ciutats. Conta'ns un poquet.
El País de Benimaclet està siguent un exemple sorprenent i motivador del que podria ser un debat entorn a el desenvolupament de la ciutat, no? Del model urbanístic i la forma de fer urbanisme. Tenim la sort de comptar amb un teixit social molt fort que no ha dubtat en autoorganitzar-se per a qüestionar de forma molt sèria i recolzat amb persones tècniques i treballs universitaris amb molt d'esforç. No hi han aconseguit fer front i a un pla urbanístic de desenvolupament com qualsevol altre que s'ha dut a terme en la ciutat. Com comentem, és algo especial del barri de Benimaclet perquè no hem d'oblidar que ara mateix hi ha altres desenvolupaments urbanístics a la ciutat de València amb característiques molt semblants també a l'obra de la ciutat i amb connexió amb l'Horta o amb altres espais naturals, com pot ser la zona del Pai de Malilla, la zona de la Nova Fe o inclús el Pai del Grau, que estan duent-se endavant sense cap tipus de qüestionament precisament perquè no ha hagut una ciutadania crítica que ha estat qüestionant les maneres de fer. Per això és tan important aconseguir una massa crítica que entenga com d'important són aquests elements per a la vida de les persones i dels éssers vius en general. El debat és super beneficiós per a trobar les millors solucions als problemes i que és molt positiu mantenir una mirada atenta i oberta a les diferents necessitats expressades i com saber dialogar entre elles. Com sempre, aprendre a no imposar la forma de veure les coses i també entendre el que hem dit abans, que hem d'aprendre a qüestionar a les persones que tenen els privilegis i deixar d'entendre el territori com una mercaderia.
Gràcies, Lorena. Ens veiem el 27. Hem tingut a nosaltres a Lorena Mulet, arquitecta, que ens ha parlat d'urbanisme crític i sostenibilitat.
Ara, Rosa Oltra entrevistarà a Andrea Ariza, de la cooperativa La Dula, que divendres 26 realitzarà l'acte Cuiden les nostres places, una passejada sobre urbanisme i cures. Hola, Rosa.
Bona vesprada, Delir. T'hem convidat a parlar amb nosaltres a Andrea Ariza, membre de La Dula, amb motiu del taller que ens estan preparant per al dia 26 de març, titulat Cuiden les nostres places, una passejada sobre urbanisme i cures. Benvinguda, Andrea.
Hola.
Andrea, abans de començar amb el taller que ens heu preparat, ens pots explicar breument què és La Dula?
La Dula és una cooperativa que ens dediquem bàsicament a impulsar processos d'acció comunitària i a fer investigació social. Treballem en diversos temes i en concret en els últims anys hem desenvolupat diversos processos relacionats amb la salut comunitària i el territori. Des del marc de les cures i els determinants socials de la salut, treballem per aconseguir entorns saludables, sempre amb una mirada atenta a les desigualtats socials que es produeixen pels doncs, pobles i els barris.
Parlant ja de passejada del dia 26, el títol desperta certa curiositat, perquè tal vegada alguna persona que ens escolta li crida l'atenció que es comença dient cuiden les nostres places, perquè de vegades estem acostumades a escoltar més bé el contrari, que som nosaltres i hem de tindre cura dels espais, mantindre'ls en bon estat, fer bon ús del mobiliari urbà, etc. Què vol dir aquest títol? Com ens pot cuidar una plaça?
Últimament s'està parlant molt de salut en la Covid i sembla que tota la responsabilitat com d'estar bé i de cuidar-nos recau en cadascú de nosaltres a títol individual. Tanmateix, com que està demostrat des de fa molt de temps que hi ha molts factors socials que afecten a la nostra qualitat de vida, no? I al nostre benestar, entre ells, doncs, els llocs on vivim. la vivenda, que ho hem patit tot durant el confinament, però també l'espai urbà, doncs les places, els carrers, els parcs, segons estigui dissenyada la ciutat, pot ser més o menys fàcil poder trobar-nos en les places amb el veïnat, poder jugar en el cas de la xicalla, en el carrer, poder descansar de camí al mercat si ets una persona que va a comprar, o inclús poder passejar amb un familiar que va en cadira de rodes. En aquest sentit, l'urbanisme pot facilitar tots aquests fets de dia a dia, com les cures que ens permeten gestionar la vida quotidiana, o per contra pot continuar com obviant-les i dificultant-nos el dia a dia, sobretot com deixant-les com molt per a l'espai privat, com per a fer-les a casa i no com per socialitzar-les i visibilitzar-les. Un tema interessant, no?, a parlar de com són les places que tenim als nostres barris, o fer-les de Ciutat Vella, des de Belluter, anem a fer la passejada.
Una reflexió superinteressant. I quin és l'objectiu de la passejada? Podem aprendre a mirar la ciutat des del punt de vista de les cures? Això s'aprèn?
Sí, pensem que sí. El que volem és aprofitar la passejada per reflexionar sobre com són els espais del barri, apropant aquesta perspectiva de les cures i del marc dels determinants socials de la salut al veïnat que participe. L'objectiu seria com facilitar ferramentes perquè puguem mirar el barri atenent a diversos aspectes que ens faciliten reivindicar juntes aquesta ciutat que es cuida a totes. És fàcil cuidar i cuidar-nos a nosaltres mateixos també, independentment de si ets home, dona, jove, gent gran.
A lo millor és no fer un poquet de spoiler, perquè suposo que vosaltres prepara la passejada i sabeu el que ens aneu a contar, però l'activitat, com has dit, serà pels carrers i places de Ciutat Vella, a València Ciutat, però jo voldria saber si les conclusions que s'extrauran, si serien extrapolables, si penses que trobaríem el mateix resultat si anàrem a qualsevol altre barri de la ciutat.
La finalitat més concreta va ser detectar com potencialitats problemàtiques, inclús algunes propostes de millora dels espais que anem a recórrer. Ara bé, probablement moltes de les problemàtiques que detectem segur que es reprodueixen en molts espais d'altres barris de la ciutat, perquè té a veure com s'ha pensat l'urbanisme, la ciutat, el disseny de les places en les últimes dècades.
El que acabes de dir m'enllaça molt en la pregunta que volia fer-te després, perquè parles de possibles millores i de com s'ha fet el plantejament de la ciutat, però de qui és la responsabilitat de que la projecció o construcció de les ciutats responga a totes aquestes qüestions que estem parlant, que al cap i a la fi, per la definició que donem, estem parlant d'urbanisme feminista, de l'urbanisme de les cures. Aleshores, des del veïnat, es pot fer alguna cosa per a que el nostre entorn responga més a aquestes mesures d'urbanisme feminista, o la responsabilitat recau en l'administració?
Sí que pensem que hi ha una responsabilitat evident de l'administració. Cal assumir la perspectiva de l'urbanisme feminista en el disseny dels espais com en la planificació, i això és un deure dels ajuntaments i del personal tècnic que està treballant dissenyant aquests espais. És de veres que el veïnat pensem que té una capacitat molt forta per transformar els espais de la ciutat, bé siga des de la reivindicació, bé siga des del propi ús, que al final pensem que també transformen. En Ciutat Vella crec que tenim exemples exitosos, no?, d'aquestes lluites que transformen espais de la ciutat que de sobte passen a ser un espai per al veïnat, que sí que n'hi ha cert marge. No? Quan l'administració no col·labora, n'hi ha coses que se poden fer.
Ens pots donar algun exemple d'aquests casos que s'ha demostrat que el veïnat pot fer coses?
En la plaça de la Bota, no?, en el solar i en els que s'estan fent, s'han posat en contacte amb l'assemblea a veure si li semblava bona idea que la passejada passara per allí, perquè pensem que és un exemple que mostra un poc què passa quan el veïnat dissenya un espai, en contraposició a què passa quan aquest espai se dissenya també als despatxos, sense atendre a totes aquestes qüestions més quotidianes de les que estàvem parlant del dia a dia.
Els Jocs de la Botxa seran un dels escenaris d'altres activitats que des de Carrer Volta s'han pensat per a aquestes jornades de la Barrialitat 2. Crec que sols queda ja convidar a la gent a que participe de la vostra proposta, de la proposta que ens fa la Dula. Recordar que serà el divendres dia 26 de març a les 6:30 i que el punt de trobada per a l'activitat serà ací a la casa, al carrer Santa Teresa número 10. Per participar, avanceu d'inscriure a activitats@revolta.org. Andrea, que moltes gràcies per convidar-nos així al carrer i reflexionar activament i en comunitat sobre l'entorn urbà, no? També en un moment on es troba tanta falta precisament això, trobar-nos col·lectivament, com molt bé començar estudiant, que moltes vegades estem afrontant de manera massa individual el tema de la salut i les relacions en esta època.
Totalment, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Una abraçada molt forta i ànims amb tots els projectes de la Dula i ens veiem el dia 26.
Molt bé, fins al dia 26. Gràcies.
ara és el torn de la música i avui a Roig al calendari marquem de Roig el dissabte 6 de març perquè el cantaor Josep Aparicio Apa presenta al Teatre Capitolio de Godella el seu poble Sinergies, un nou treball que en breu es podrà trobar en CD. El concert serà en format duet i acompanyat de Ricardo Esteve. En aquest treball, produït pel seu col·laborador habitual Ricardo Esteve, Apa recorda aquelles cançons que van marcar la seva generació. Així trobarem cançons en registres molt variats, com Paraules per a Júlia, de Paco Ibáñez, De record d'Amanda, de Víctor Jara, Plens de sol, de Bon matí, de Remig i Palmero, o Vora el barranc dels Algadins, de Paco Muñoz. Apa, el fill de la malaguenya, ja fa anys i panys que des de carrers, entaulats o la seva escola de cant ofereix una proposta de revisió del cant d'estil arrelada a la tradició més genuïna, però que escapa d'un massa usual anquilosament i despreocupació artística. Apa participa de l'època més celebrada de l'Imara i fa quasi 20 anys que enceta una fecunda producció discogràfica. Des de que va publicar el disc Sentiments amb Teresa Segarra, va ser el nom de la Mediterrània. Després, i en solitari, apareixen Cans i Cans i Flamencianes. Fins l'any passat que publica Cançons a Banda, on canta les seues cançons arranjades per a banda amb la banda del seu poble, el Casino Musical. Vos deixem la versió de l'Alba, no la definitiva que apareixerà al disc, sinó la primera maqueta de la cançó, gravada fa quasi un any, quan el confinament va impedir que es continuaran registrant Sinergies, però que Apa va voler fer pública coincidint amb la defunció de l'admirat Luis Eduardo Aute.
Si tiguera amor meu, tinc por a la matinada, quines teles són aquest, feriden com amenaces, si me sangrará la lluna al tall de la seua dalla. Filar que després la nit vindrà la nit més llarga. Vull que no m'abandones, amor meu, a l'alba. I els fills que no vam tenir estan en les clavelles, mengen les últimes flors, semblen que n'endivinaren que el dia que ens ha veïnat ve amb fam endarrerida. Filar que després la nit vindrà la nit més llarga. Vull que no m'abandones, amor meu, a l'alba, 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 a l'alba. De voltors callats van estenent les ales, no et destrossa amor meu, van fent silenciosa dansa aquells maleïts balls de morts, pólvora de matinada. Filara que després la nit vindrà la nit més llarga. Vull que no m'abandone, amor meu, a l'alba, 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 a l'alba.
beauté de la vie dépend de ton regard. Même si pour la paix ce monde est en retard, me nourrit de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de ta vie dépend de ton regard. Même si pour la paix ce monde est en retard, me nourrit de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. Mais la beauté de la vie dépend de ton regard.
Fins ací l'edició d'avui del Déu de Santa Teresa. Ens despedim amb unes paraules d'Arcadi Oliveres, activista social, pacifista, economista i amic de Carrevolta, que recentment ha fet públic que té un càncer i li queden poques setmanes de vida. Diu Arcadi Oliveres, moralment estem obligats a desobeir, i com m'explica ell mateix, si el món ha de progressar, serà gràcies a accions de desobediència civil. La desobediència civil és bàsica, perquè la major part de les lleis són fetes per aquells que volen privilegiar-se ells mateixos i anar en contra dels altres.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les pistons, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Hola, Jaimito. Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Señor Charlotte,
señor Belix,